altre punt de vista.
Ara mateix de les 11 del matí. Seguim avançant en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Les darreres setmanes ja sabeu que la llengua catalana ha ocupat portades i titulars dels mitjans de comunicació i no precisament per donar-nos bones notícies. I és que el català podem dir que està en perill. Segons un estudi publicat per Plataforma per la Llengua, l'ús social del català perd terreny davant el predomini del castellà i les xifres són demolidores. Mireu, d'una banda, Catalunya, 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà. Us aportem una altra dada. En els últims 15 anys, el català ha perdut més de mig milió de parlants. Si ens fixem a Barcelona, les dades són especialment preocupants. Segons aquest estudi, més de la meitat dels residents de la capital catalana fan servir el català poc o gens. I per analitzar la situació de la nostra llengua, per valorar possibles solucions per aquest retrocés en l'ús del català, avui al matí a Ràdio Estel ja ens acompanya Ramon Sistach. Ell és filòleg, lingüista, dialectòleg català i president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estàvem analitzant aquestes xifres, mis xifres, unes xifres que ara estem repassant i que preocupen molt.
Sí, bé, és lògic que preocupin.
Clar.
El que passa és que són xifres que, d'alguna manera, el que posa en evidència és un procés que feia temps que ho sabíem, això, i que en parlàvem, de vegades passa que les notícies apareixen i se'n parla més en comptes de parlar-se d'una manera continuada en el decurs del temps, que és el que segurament hauríem de fer, perquè ja dic, aquestes xifres no són una novetat.
Clar, què fa que cada vegada utilitzem menys el català?
Jo no crec que cada vegada utilitzem menys el català. És a dir, els catalanoparlants tampoc no fem un abandó sistemàtic del català, almenys diferent del que hem fet històricament parlant, El que passa és que, clar, la composició demogràfica del país ha canviat molt en els darrers anys, i això comporta, primer, la presència de molta gent que no té el català com a llengua habitual, i després que aquells que sí que el tenen com a llengua habitual estiguin immersos en una societat on el català cada vegada se sent menys per aquesta raó. Vull dir que és una mica el peix que es mossega la cua.
Totalment. Clar, nosaltres diem, clar, jo li comento, senyor Sistach, en el sentit de que utilitzem menys el català per les xifres, no?, que estem donant, però alhora també potser no és que l'utilitzem menys, però el parlem pitjor. Té vostè aquesta sensació?
També això és relatiu, encara que és rigorosament cert. Bé, el parlem pitjor, se parla pitjor. Vull dir,
sí.
Jo em penso que el parlo com sempre, ni millor ni pitjor que abans. Però el que sí que és cert és que sempre hi ha hagut, generació rere generació, la percepció que cada vegada es parla pitjor. La literatura ens en pot donar bon exemple d'això. De molts textos, en totes les èpoques i en totes les llengües, sempre una generació se queixa que la generació precedent parli pitjor. Això és un fet constatable. Aquesta percepció que tot es perd, que els temps canvien i que cada vegada perdem un llençol. Això és una percepció. Després hem de tenir en compte que el català és una llengua que ha rebut, molt més que d'altres, una gran quantitat de parlants que no el tenen com a primera llengua. I molts dels quals són parlants habituals del català. Clar, això és extraordinàriament positiu, però clar, cal pagar un peatge. Pensem que al segle, no sé, al segle XVII, al segle XVIII, una part importantíssima de la població catalana era d'origen occità. I segurament hi van entrar molts occitanismes en aquella època. Doncs durant el segle XX, gran part de la població efectivament catalanoparlant, és a dir, gent que utilitza el català habitualment, és de procedència castellana. Llavors, això ha suposat bé un peatge, de la mateixa manera que l'Argentina, doncs el castellà que es parla està doncs molt influenciat per l'italià, per la gran quantitat d'immigrants italians que van arribar a l'Argentina. I això no vol dir que el castellà de l'Argentina sigui ni millor ni pitjor que el castellà d'altres llocs. Això també és un fet constatable. Ara, finalment, hi ha un altre. L'ús que en fem ve condicionat en bona part per una cultura que està canviant i on l'oralitat té menys pes, l'oralitat espontània. És a dir, ni converses a la vora del foc, ni converses amb una cadira de boga a la porta de casa.
Sí.
Ni, estem passant a una cultura on hi ha una llengua escrita que s'utilitza per les xarxes, però que és una reproducció de l'oralitat, en definitiva. És a dir, si abans una persona parlava durant X hores al dia, ara segurament no parla tant de temps seguit.
Clar, seria com de mínims, no, senyor Sistac? O sigui, en aquest sentit, vostè creu que les xarxes socials en juguen a favor o en contra?
Jo crec que juguen en contra de totes les llengües, en el sentit que hi ha una immediatesa que provoca una manca de reflexió. No és el mateix escriure una carta en la qual tu t'has de pensar allò que escrius perquè sigui ben entès, que escriure una cosa que durarà uns segons, que serà visualitzada en un moment i que és, en certa manera, de consum immediat. Tot això és possible que empobreixi la llengua. Tampoc no és un fet exclusiu del català, això. Jo veig que aquesta queixa passa també amb les altres llengües.
Clar.
El que passa és que, clar, aquí, com que, a més, la incidència d'allò que es parla o s'escriu en català és menor, perquè s'utilitza molt el castellà i també en bona part l'anglès, però sobretot el castellà, doncs fa que els efectes potser siguin més visibles.
Clar, perquè d'alguna manera, avui estem parlant amb Ramon Sistac, ell és filòleg lingüista i també president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, estem parlant de l'estat del català a casa nostra. Imagineu-nos un cas que de fet, aquests dies també doncs, l'hem escoltat moltíssim, perquè anem a comprar una barra de pa, no? El forner no ens entén quan li fem la comanda i ens respon en castellà. Clar, aquí hem de respondre-li en llengua castellana o seguir en català, perquè de vegades directament quan entrem en un negoci parlem, com dèiem, en castellà, però per respecte o educació ens estem equivocant, senyor Sistac?
Home, jo més que equivocar-nos penso que ens estan aixecant la camisa. A veure, si tu entres en un forn i demanes una barra de pa, la diferència entre el català i el castellà és una N. És a dir, que si el forner et diu que no t'entén, més li valdrà canviar de feina. Ja sé que és molt fàcil dir-ho i m'he agafat el que has dit, barra de pa,
i
podies haver dit qualsevol altre producte. Però, en el fons, el que dic, ho penso. Quan pot durar un forner que acaba d'arribar de fora en un forn de Catalunya sense entendre el que li pugui dir el client. Millora, com a molt. Eh? A la que ha atès tres o quatre clients, ja coneixerà la diferència entre una barra de quilo i una barra de mig. Potser no entendrà la paraula mig, però la podrà deduir amb molta facilitat. Què vull dir amb això? La majoria de persones que t'atenen en català, no, perdó, en castellà, no tenen el més mínim problema que tu els parlis en català. I això, jo que habitualment parlo en català a tot arreu, mai me trobo amb cap problema d'aquesta mena. Mai vol dir gairebé mai. Si te trobes algun problema d'alguna persona que no t'entén, que ja ho veus, ja ho coneixes de seguida, sí, quan t'entén i quan no t'entén, és un problema que en definitiva no és teu, sinó que és d'ell, perquè és ell qui ven. Jo sóc el comprador i tinc més forns. I llavors ja s'espavilarà ràpid a solucionar aquest problema.
Per tant, és un problema nostre de mentalitat. De
és un problema nostre, perquè última instància, si hi hagués una persona que realment tingués un problema ideològic per atendre't, doncs llavors no veig per què li has de facilitar les coses. Com diem en vulgar català, que es foti. ja està. Sí, és que té un problema ideològic, però
no, és que en el fons
el 99% no el té.
No, i li estem fent un favor, també, d'alguna manera.
Exacte, perquè en el moment que parlem en castellà a una persona, pel sol fet que se t'ha adreçat en castellà, però que moltes vegades això porta altres factors afegits, com per exemple el seu aspecte físic, qualsevol cosa d'aquestes, el que li estem dient és tu no ets dels meus i, en conseqüència, jo no et parlo com els de casa. És a dir, li estem marcant una barrera i, a més, li estem impossibilitant l'aprenentatge pràctic de la llengua.
Clar, ens fixem també avui, ens queden uns pocs minuts, senyor Sistac, però també l'ús del català a l'escola, no? Perquè també coneixíem aquestes dades, només el 46,8% dels docents, no és ni la meitat, i el 21,4% dels alumnes fan servir sempre el català. En els darrers 15 anys, l'ús del català, podem dir que entre els alumnes passa del 68 al 21%. Clar, com es pot reforçar aquesta consciència, no?, de model lingüístic, sobretot en aquests graus d'educació? Amb quines propostes?
Si ho sapigués i si tingués les propostes jo, segurament ara seria el conseller d'ensenyament.
Ah.
O en tot cas m'hi haurien fitxat departament.
Totalment. Com podem fer aquest canvi, no?, que estan parlant ara de...
Jo crec que això és una feina lenta.
Yeah.
Per revertir els mals hàbits que s'han adquirit. Per què s'han adquirit aquests hàbits? Doncs, home, suposo que en bona part perquè hi ha hagut una renovació generacional dels mestres, hi havia tota aquella fornada de mestres que van lluitar pel català, que van fer un esforç enorme, que mai no els agrairem prou per aprendre català, perquè com la gent de la meva generació érem tots analfabets en català, i molts venien de fora, i van aprendre català i es van esforçar moltíssim per fer les classes en català, etc. Però clar, ara aquesta generació ja a poc a poc es va retirant i és substituïda per altres generacions que segurament no han estat tan motivades. Això podria ser una causa entre moltes. La immigració rebuda en molt pocs anys també deu tenir un cert pes. Els canvis de mètodes pedagògics, en els quals la classe magistral cada vegada té menys pes, i en canvi entren molts inputs de fora de l'escola, per sistemes audiovisuals, per xarxes socials, etc., i que s'utilitzen a classe i que no són en català. Hi ha les causes, jo crec que són diverses, i aleshores s'han d'anar revertint una per una en un treball que difícilment oferirà resultats espectaculars. El que passa és que el que cal realment és canviar la tendència.
Va, Ramon, aprofitant una mica que estàs amb nosaltres, ens agradaria haver-te preguntat també moltes coses també per la llei, la futura llei de l'audiovisual, que segons els estudis, el català en els àmbits que està pitjor és justament en el camp audiovisual i també en el món de la justícia.
Sí, segons els estudis, però segons l'observació que pot fer qualsevol ciutadà.
També.
Només cal mirar l'oferta que hi ha a les plataformes o la mala estona que passa si has d'anar a declarar algun judici, per exemple, i aleshores te vols expressar en català.
Sí.
Moltes vegades hi ha una pressió damunt. És a dir, que jo crec que això que et diuen les dades ho hem comprovat tots personalment.
I ho hem viscut. També s'ha de dir una cosa, eh? Mira, nosaltres tenim dades, Ramon, sobretot pel que fa al món de la justícia. El nombre de sentències en català ha caigut del 25% al 7%, però hi ha aquest 7% de jutges i magistrats que ho continuen fent. És molt poquet, molt poquet, però també s'ha de tenir en compte. Ara, Ramon, mira, aprofitant, et volíem proposar un joc. Què et sembla? Estàs a punt?
Bé, no sé si...
Va, un joc molt ràpid, ja veuràs.
Bé, va, vinga,
un joc de llengua, vinga, així m'agrada. Marta Hark, a veure.
Hi ha premi? Hi ha premi?
Oh, això sí, sempre hi ha premi.
El premi,
és
Ramon,
participar, no?
Bon dia, el premi serà per nosaltres, perquè, mira, ens agradaria parlar, no només volem parlar el català, que ja ho fem quotidianament, sinó que també ens agradaria parlar-lo millor. Per això, doncs, aprofitant que et tenim amb nosaltres, ens agradaria, amb la teva ajuda, recuperar algunes frases fetes per poder-les utilitzar quan correspon. Et sembla que passem a la primera?
D'acord.
Va, una que ens ha cridat molt l'atenció, Ramon. Ser com la bota de Can Ferriol. A veure, on ens hem de situar? Que és una bota de Davi, una bota de sabata? Què vol dir això? I quan ho podem fer servir?
Ser com la bota de Sant Ferriol. Jo en dic de Sant Ferriol, no de Can Ferriol. Per això suposo que cada contrada se diu d'una manera diferent.
D'acord, jo faré servir en Sant Ferriol.
Que és una cosa que és el cor de l'abundància, una cosa que no pare de rajar, per dir-ho així.
Val.
En sentit recte o en sentit figurat. És com la bota de Sant Ferriol, vull dir que això mai no s'acaba. Això crec que té l'origen en el sant mateix, en Sant Ferriol. Que el van, penso que el van enterrar davall d'una bota de vi i miraculosament doncs aquella bota de vi mai no s'acabava.
També és un lloc curiós, no?, per enterrar algú.
Sí, mira.
I acabem, Ramon, acabem amb l'última, això de quedar-se a la Lluna de València. Què té la Lluna de València que, per exemple, no tingui la nostra? I quan ho podem fer servir?
Jo quedar-se a la Lluna de València vol dir, o estar a la Lluna de València vol dir que ets molt despistat, no? Mm-hmm. Jo no sé si és... Bé, se non è vero, ben trovato. El que havia sentit a dir és que València, que tenia unes muralles molt altes, encara es pot veure les torres dels Serrans, per exemple, que són impressionants, devia mantenir fins molt tard, al segle XIX, el costum de tancar les portes de la muralla a la nit. De manera que si eres una mica despistat i arribaves a quarts de 15, te trobaves les portes tancades i havies de passar la nit davall la Lluna. Crec que deu venir d'això.
Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Ramon Sistach, filòleg lingüista i president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies per aquest bon repàs avui del català.